Són les dues, l'hora de l'Hotel Suís aquí a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Quan parla Òscar Rubió se l'ha d'escoltar. Les ha vist de tots colors, veteraníssim jugador i un dels capitans d'aquest centre d'esports que avui ha passat per la sala de premsa Miguel Quereda per deixar anar diferents idees. La primera, que el Sabadell ha estat tan acostumat aquesta temporada a conviure amb la pressió a la part baixa que això pot ser un punt a favor, ara que només resten 4 partits pel final. La segona, que de res serveix pensar ara en el duel directe al Corcón ni en els calendaris que tenen la resta d'equips, sinó Tenerife i prou. I la tercera, que la salvació, evidentment, passa per la nova Creu Alta. No hi ha dubte que si li sumem els 40 punts actuals al 6 contra Tenerife i Ponferradina, tot es veurà diferent, fins i tot els més pessimistes. Però s'han de sumar, i amb aquesta idea entre cella i cella han tornat els arlequinats avui als entrenaments, avui que és dia dimecres 12 de maig del 2021.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Assegut a la cadira de tècnic del programa, el Roger Benet. Amb ell arrenquem.
Comenta la recepció.
Escoltarem Òscar Rubió, que ha comparegut fa uns minuts en roda de premsa, també la visió des de Tenerife del partit de diumenge. Parlarem de les opcions d'haver-hi públic finalment en les últimes jornades de Lliga, un serial que s'arrossega des de fa malauradament massa temps. Saludarem David Bermudo, ex dels dos, de Sabadell i Tenerife. Parlarem de les poques opcions que li queden al mercantil per salvar-se de la preferent. Futbol femení, bàsquet, natació artística, tenis taula o futbol sala.
I fora de l'hotel?
El Barcelona s'allunya del títol de Lliga amb la seva patacada d'ahir a València. L'equip de Koeman va empatar 3-3 en un partit que tenia controlat amb el 0-2 al camp del Levante. Avui és el torn del líder, l'Atlético, que a les 10 de la nit rep la Real Sociedad. Abans, a les 7, Sevilla-València i a les 8, Huesca Athletic Club i Celta Getafe. El central francès del City, Aymeric Laporte, ha rebut la nacionalitat espanyola i podrà jugar a l'Eurocopa amb la selecció si així ho considera oportú Luis Enrique. Un Manchester City, per cert, que s'ha proclamat campió de la Premier. Els Citizens van assolir matemàticament el títol ahir amb la derrota del United contra el Leicester. És la novena lliga guanyada per Guardiola en 12 anys. I l'Sporting ha guanyat la lliga portuguesa 19 anys després de l'última vegada. L'equip lisboeta va assegurar-se el títol ahir superant 1-0 al Boavista. Més coses, el Barcelona d'handbol visita avui el Meshkov Brest a l'anada dels quarts de final de la Champions. Els bielorussos, entrenats per un espanyol, Raúl Alonso, s'han plantat per primer cop a aquestes alçades de la competició. El Joventut de Badalona s'ha classificat pels play-offs de la Lliga CB a falta de dues jornades pel final i gràcies a la seva victòria ahir 71-79 a la pista del Baskonia, i ja hi ha confirmació oficial, el piragüista Saúl Cravioto i la nedadora Mireia Belmonte, ex del club, tots dos catalans, seran els abanderats de la delegació espanyola als Jocs Olímpics de Tòquio.
I a les xarxes socials.
El Jordi Bransuela, l'encarregat de material del Sabadell, ahir durant el programa, a quarts de 3, va piular això. La temporada passada, 3 partits en 10 dies. Un objectiu: socis, més afició, més ciutat, més equip, igual a sentiment, passió, ànima i cor. Aquesta temporada, 4 partits en 15 dies. Un objectiu. Repetim.
De quin partit no estarem pendents?
De dos enfrontaments de la Super League d'Iraq, que arrenquen quan acabi el programa a les 3, l'Al-Naft contra l'Al-Kark i l'Al-Shorta contra l'Erbil.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Yeah. 5 minuts, no arriba, per sobre de les dues entrem en matèria. Avui dèiem que era dimecres, continua sent-ho, evidentment, 12 de maig. És el dia de tornada als entrenaments del Sabadell en una setmana, segurament l'última de normalitat absoluta, el que seria a l'imaginari col·lectiu una setmana de diumenge a diumenge, és a dir, de recuperació dilluns, de descans dimarts, a partir de dimecres preparació del partit de diumenge, una altra vegada amb horaris un pèl intempestius, perquè, com sabeu, el Sabadell-Tenerife serà a les 2 amb la paella aquest diumenge a la Nova Creu Alta, però en tot cas, insisteixo, l'última vegada que tindrem això, perquè a partir d'aleshores, jornada intersetmanal al Corcón, partit en dilluns contra la Ponferradina, i ja no quedarà massa més història que anar a Miranda. Tant de bo que sí a celebrar la permanència. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Tot aquest rotllo per dir que avui l'equip ha tornat a la feina.
Sí, avui tornava a treballar el conjunt d'Antoni Hidalgo. Recordem, ahir, jornada de descans, de recuperació absoluta pels jugadors arlequinats. I avui, com dius, entrenament al centre del rendiment al CAR de Sant Cugat del Vallès, és on han fet aquesta sessió, la primera de les que ja està focalitzada al 100% en el proper repte, en la propera final, l'últim partit o el més pròxim partit capital que li queda al conjunt d'Antoni Hidalgo, que no és un altre que el d'aquest cap de setmana, el d'aquest diumenge que estàs comentant, en aquest horari m'hi afegeixo intempestiu de les dues del migdia, i davant el TT, davant el Club Deportivo Tenerife, el conjunt canari.
Després et preguntaré pel conjunt tinerfeny, però abans, ha parlat Òscar Rubio, és qui compareixia avui en roda de premsa, una de les veus autoritzades del vestidor i un home que, home, les ha vist de tots colors i, per tant, va bé i ens serveix de termòmetre una mica de saber com està el panorama, com està el pati a la Nova Creu Alta.
Una d'aquelles veus, com dius, amb poder, sobretot per la seva experiència, pel seu bagatge ja en això del futbol.
I els seus gols, eh?
I el seu golaç, anava a dir ara mateix això, i el seu golaç de diumenge davant l'Oviedo, malauradament, al igual que va passar ara fa algunes setmanes a Butarque davant el Leganés, no va servir de massa. Llavors, igual que aquest, doncs, per acabar de posar l'equip com a mínim a un gol de puntuar, però al final no es va donar ni a Leganés ni a Oviedo la remuntada del conjunt d'Antonio Hidalgo, però sí, com diem, amb Òscar Rubio aquell dia amb una mica més de fortuna a Leganés, amb aquell gol un pèl de rebot afortunat, el del passat diumenge al nou Tartiere.
Va servir per empatar momentàriament,
eh? No és massa ortodoxa, segurament, la rematada, però la veritat és que li acaba sortint una fuetada espectacular, picant el pal, superant femenies. Bé, en tot cas, un golaç per un jugador que habitualment actua a la part defensiva de l'equip i que va acabar suposant, doncs, de moment, l'1-1. Malauradament, ens va durar, com sempre diem en aquests casos, l'alegria molt poquet. Comença, per tant, el Sabadell a pensar en la primera de les quatre finals que li venen per endavant. 4 partits en 3 setmanes, com estaves comentant. Torna a tapair-se i a comprimir-se el calendari del centre d'esports. Però això sí, avui sentíem Òscar Rubio, Adri, parlar de curt termini, de centrar-se només en el partit del Tenerife, que prou feina ja li generarà al conjunt arlequinat aquest compromís davant el quadre canari, i com diem, sense pensar més enllà ni en res ni en ningú que no sigui aquest Deportivo Tenerife.
No estem pensant ni en que tenim la setmana que ve 3 partits, és que ara mateix tenim que pensar en el que toca, que és Tenerife, no? Quan juguem contra el Cocon. És que en juguem ja tant en aquest partit que és que pensar més enllà crec que és desviar l'atenció i no estar centrat en el 100% en el que hem d'estar.
Doncs parlant Òscar Rubio d'això, d'aquell tòpic que realment és una realitat,
que
és de què em serveix a mi pensar al Corcón si no guanyo després al Tenerife, no?
Sí, i sobretot, com diem, en aquest calendari que li ve per endavant al centre d'esports Sabadell. A més, en una setmana, ho comentàvem ahir quan fèiem una miqueta de repàs com serà la jornada 39, on no hi haurà enfrontaments directes, no juga cap equip de la zona baixa contra un altre equip d'aquesta zona complicada, i per tant, avui també se li ha fet la pregunta a Òscar Rubio de si toca estar molt pendent o no del que facin els rivals directes, del que pugui fer el Logroñés, del que faci el Cartagena, el Castelló, l'Alcorcón, etc. I com dic, insistia avui el Lleidatà a l'hora de dir que prou feina té ja el Sabadell en pensar en ell mateix i en no perdre els 3 punts que es tornaran a jugar a l'estadi de la Nova Creu Alta davant el Tenerife, que no està pendent, a més, del que puguin fer els rivals directes.
Estoy centrado en lo que hagamos nosotros. Si al final sacamos victorias, yo creo que la cosa está tan igualada que en estos momentos no tenemos que mirar nada más. Al final, los calendarios de los otros equipos, si te soy sincero, no me los sé de memoria. Yo lo único que te puedo decir es que en segunda división todos los equipos son complicadísimos, y eso de decir que tienes un rival asequible, o porque tal, yo los veo todos dificilísimos, todos tenemos un calendario complicadísimo y ya te digo, no miro nada más.
Si Òscar Rubio vol mirar el calendari de la resta, que ha quedat clar que no perd la son per
no,
això,
no,
eh?
No.
Però que si veu, no sé, el famós muntatge que finalment va arribar del Roger Benet...
Va arribar ja?
Sí, 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 a Twitter, ahir, @RadioSabadell, o si no, el centenar de seguidors que tenim al canal de Telegram d'Esports a Ràdio Sabadell, allà teniu el calendari... Partit per partit, jornada per jornada, dels últims equips, dels últims 8 classificats. Home, ens hem permès que el Tenerife, que l'Oviedo, que tots aquests ja no apareguin en el gràfic, però la resta estan tots allà, fins i tot marcant quins són els duels directes entre equips de la part baixa de la classificació. Per tant, si l'Òscar vol saber una miqueta més al detall, en una mateixa imatge, trobar tots els partits, aquí el tindrà. Però vaja, que no l'hem tret avui de tot el que no sigui el partit de diumenge.
Sí, tot el que no sigui pensar en la feina que té per endavant, com dic, el Centre d'Esports Sabadell. Tot el que no sigui pensar en ells mateixos, la veritat és que sembla que, com dius, li treu poc la son al defensa o al polivalent jugador lleidatà del Centre d'Esports Sabadell. I sobretot un equip que ara mateix el que necessita és, d'entrada, fer un reset, passar pàgina ràpidament, si és que no ho ha fet ja, que estem convençuts que sí, a l'última ensopegada al camp de l'Oviedo, i també a posar de nou a prova aquesta nova versió que està protagonitzant i que duri l'equip d'Antonio Hidalgo. Recordem, les dues últimes victòries consecutives a casa han estat realment importants, unit al fet que, amb tot això, el Sabadell ja encadena 11 jornades, Adri, sense perdre a l'estadi de la Nova Creu Alta. Aquells 9 empats consecutius des del mes de desembre i fins al partit del Mallorca, i des de llavors victòria contra el Mallorca i victòria contra el Rayo Vallecano. Per tant, ens hem de remuntar al pont de desembre, al pont de la Puríssima, per pensar en l'última ensopegada com a local del conjunt arlequinat.
Clar, el que passa és que són 11 jornades sense perdre a casa, que com dius són molts mesos, però per contra són 15 punts de 33.
Això sí,
no,
si
arribes
així...
no arribes a la meitat. Però clar, amb tant empat, és evident que és complicadíssim guanyar la Nova Creu Alta, però també que la fuita de punts fins fa un parell de setmanes era evident.
Sí, sí, sí. I tot això assumint, com diem, que aquestes dues victòries, a més contra rivals importants, o com a mínim de la part alta de la classificació, són el camí a seguir per aquest Centre d'Esport Sabadell, marcant a més les opcions clares, deia avui Òscar Rubio, que l'estadi o la permanència seran un nexe comú del qual no es pot despenjar l'equip.
Sabem que la salvació està a la Nova Creu Alta, no? Ja s'ha comentat sempre que ens falta bé, pues, el tema del nostre estadi treure més punts, no? En aquests dos últims partits a casa, pues, hem aconseguit guanyar els dos, no? Sembla que ja hem trencat aquesta, no sé, ratxa o com dir-li, que teníem a la Nova Creu Alta, i sabem que són partits importantíssims, però bueno, pensar més enllà del partit de Tenerife seria un error.
Doncs és un dels titulars, jo crec. Pensar més enllà del partit del Tenerife seria un error, també pensar en el calendari, tot i que, com deia l'Òscar, és que es veuria tot molt diferent, perquè tu imagina't, dels 40 que tens ara, 46 si guanyes a Tenerife i Ponferradina, i això tenint en compte que encara tens un duel directe entre mig dels dos partits, que si no el perds, jo crec que és una de les claus. Diu l'Òscar que una de les claus és la Nova Creu Alta, una altra jo crec que és no perdre Santo Domingo.
Sí, serà important, no? Però com ens agafem avui el discurs del propi Òscar Rubio, pas a pas, i a pensar primer en no fallar la primera de les cites, que si no totes les altres tindran una mica menys d'importància, malauradament. Dit això, i ja per acabar, com a mínim, pel que fa a algunes de les declaracions que ha realitzat avui en sala de premsa el jugador de Lleida, amb un Sabadell que, des de que ha començat la temporada, el que no se li pot negar és que s'hi ha acostumat, i si no ja fa tard, al que és el patiment, aquest punt de pressió de veure't a la zona baixa, d'haver començat amb aquell 0 de 15 en les primeres 5 jornades. Bé, sobretot aquest punt d'haver sobreviscut o d'haver conviscut amb l'angoixa, amb la pressió, com dic, que segons Òscar Rubio li pot donar un avantatge que han de saber aprofitar respecte a altres rivals que ara mateix es veuen en aquesta zona complicada i que potser fa uns mesos no s'ho pensaven pas que estarien patint fins a l'últim segon.
Potser d'haver estat tot l'any allà baix, al final ja ho hem trobat com que és el nostre hàbitat, no, d'aquest any, i estem més acostumbrats que potser uns altres equips. Jo crec que en aquest sentit el tema de la pressió i tal la portem bé, en el sentit de que sabem el que juguem i portem tot l'any sabent-ho.
Un quart clavat de 3 de la tarda d'aquest dimecres, escoltant Òscar Rubio. Hem estat els primers minuts del programa. Anava a fer un càlcul ràpid, però me l'estalviaré, perquè no va anar tampoc massa bé contra l'Oviedo. Però al final el Sabadell pot escurçar-li una mica la distància al Tenerife, però sobretot pot posar en problemes o en neguits el conjunt canari, depenent de com vagi la cosa. No és el millor exemple del que deia ara segurament l'Òscar Rubio, perquè ja voldríem tenir 47 punts ara mateix i viure amb una relativa tranquil·litat faltant-ne 12 pel final, però sí d'altres equips com, no sé, em ve al cap el Logroñés, el Lugo, que sí que s'hi han trobat per sorpresa en aquesta zona baixa i que potser no porten tan bé això de portar l'aigua per sobre del cap ja pràcticament, o com a mínim per sobre del coll mentre intenten remar, mentre intenten nedar per arribar a la vora. Parlàvem del Sabadell, parlem també, Sergi, del Tenerife, perquè en les últimes hores diferents jugadors han sortit als mitjans de comunicació del propi club, del propi Club Deportivo Tenerife, amb una certa... és que no sé si dir la paraula tranquil·litat, perquè evidentment no estan salvats del tot, no han segellat la permanència després de la derrota de l'altre dia contra l'Almeria, però el panorama és molt més tranquil·litzador.
No, home, evidentment, i com dius, ja el signàvem ara mateix, canviar els papers de cara al partit aquest cap de setmana, que el Sabadell fos el Tenerife i que el Tenerife fos el Sabadell, segurament el discurs que estaríem fent aquí a l'Hotel Suís seria un pèl més diferent, tot i que, com dius, no estan encara salvats, i sentirem dos jugadors del conjunt canari. Per començar, Germán Valera, a l'hora de parlar una miqueta de matemàtiques, no? D'aquestes ganes que diu que tenen ja de salvar-se, d'oblidar-se ja de qualsevol patiment d'última hora, i que, evidentment, des de la perspectiva del quadre chicharrero, això passa per no fallar aquest cap de setmana a l'estadi de la Nova Creu Alta.
Venimos de perder, y eso hace que vayamos con más ganas esta semana, también para poder lograr la permanencia ya y estar tranquilos, y sobre todo también el reto de siempre fuera de casa, que siempre se nos complica, y queremos ya por fin sumar 3 puntos fuera de casa.
Germán Valera, ex de l'Atlético de Madrid B, aquell jugador russet, ell és murcià i se li nota l'accent, però la seva mare és, crec que de Lituània, diria, vaja, com a mínim és bàltica segur, pel cognom diria que sí, que era de Lituània, i per tant a mi se'm dibuixa un somriure cada cop que veig els Moya, Germán Valera i companyia, d'aquella primera eliminatòria d'ara fa un any contra l'Atlético de Madrid B a Al Jazeera's. No és l'únic que ha parlat, també ho ha fet Javi Alonso.
Sí, en aquest cas referint-se ja més concretament a les dificultats que diu ha de tenir aquest partit de diumenge aquí a Sabadell, en primer lloc per un mal que perfectament podria subscriure qualsevol jugador del Centre d'Esports Sabadell. No sé si això sona molt tòpic o no, jo crec que sí, però al final els petits detalls que sembla que també estan passant factura en aquest cas al conjunt de Ramis, al conjunt del Tenerife.
La categoria és muy, muy competida, cualquiera puede ganar cualquiera y... Y se está viendo en los partidos, es decir, competimos muy muy bien y luego por pequeños detalles que en este caso se están decantando a favor de los rivales, algún error, pues ellos lo aprovechan y nosotros pues en este caso no.
Sobretot fora de casa, com deia abans Germán Valera, perquè el Tenerife, recordem que a casa no perdia des del partit del Sabadell, justament, de fa uns quants mesos, a l'Heriodoro Rodríguez López. Fora ja és una altra cosa, ja són figues d'un altre paner. Parlava abans de l'accent murcià de Germán Valera, aquest no enganya, que és canari.
Aquest no enganya, aquest és de la terra, i en aquest cas, com dius, gairebé amb els mateixos problemes que té l'altre conjunt canari, ho dèiem ahir, la Unió Deportiva Les Palmes, dos equips dels insulars que quan surten fora de les seves illes sembla pateixen una miqueta més les conseqüències, no sé si del fet de jugar a terra ferma o de fer-ho en aquest cas amb un hàndicap del desplaçament, sigui com sigui, serà casualitat, serà curiositat o serà simplement mera anècdota, però en tot cas els números del Tenerife fora de casa que són una mica més pobres que els que té l'equip de Luis Miguel Ramis a l'Heliodoro. En segon lloc, el partit que els espera, i això sí, a l'hora de plantejar un possible guió, diu Javi Alonso que el millor és intentar jugar també amb l'angoixa, amb el nerviosisme que pot tenir el Sabadell respecte a aquesta relativa tranquil·litat, no absoluta encara, però sí relativa tranquil·litat, que tenen ells.
Va ser un partido muy igualado. Lo que tú dices, los pequeños detalles van a marcar la diferencia. Creo que nosotros podemos jugar también un poco con la ansiedad del rival, que ellos se están jugando mucho y nosotros también tenemos que ponerle el mismo valor, tenemos que darle el mismo valor al partido porque si no sufriremos, pero creo que este equipo va a competir al máximo el partido y eso se va a ir en pequeños detalles y nosotros esperemos aprovecharlo y llevarnos el partido, que son tres puntos muy importantes para nosotros.
Demà passarem per Santa Cruz per saber una miqueta el tema de les baixes, perquè també venen farcidets, per començar per sanció, per acumulació Pomares i per l'expulsió de l'últim dia contra l'Almeria, Alberto, déu-n'hi-do la temporadeta que s'està marcant el jugador sorgit del propi Club Deportivo Tenerife. I les coses com són, Sergi, si deies tu el tema del rendiment dels canaris fora de casa, el que és evident és que el Sabadell aquest any, si pogués, jugaria cada setmana contra un canari. No sé com anirà aquesta setmana, però de moment... En els precedents són 9 punts de 9 possibles contra Unió Deportiva Las Palmas i Club Deportivo Tenerife.
Sí, no cridem al mal temps, no? Que es mantingui aquesta dinàmica i com a mínim que es pugui fer el 12 de 12, que ara mateix, de, gairebé de tots els punts, tots són igual d'importants, però evidentment en la situació en la qual es troba el Sabadell, ara mateix els d'aquest cap de setmana són realment claus. Per tant, important, capital, que diria Antonio Hidalgo, la cita d'aquest cap de setmana a l'estadi.
Hi haurà públic o no hi haurà públic? És la pregunta del milió des de fa massa dies, massa setmanes. Servidor té la sensació de déjà vu, d'estar girant al voltant d'un mateix eix, però mai no entrar de ple, no, al tema. Ho hem comentat mil vegades, al final a mi em sembla una incoherència. Per exemple, ja no comparo ni tan sols amb places de toros, amb teatres, concerts, etc., sinó en un mateix estadi. Ahir veia, per exemple, que el Cartagena estava organitzant la graderia de Cartagonova, el seu públic, quanta gent entraria, quanta no, i com ho farien en el partit del filial, i en canvi en el del primer equip, a la mateixa instal·lació, al mateix lloc, etc., no pot haver-hi gent. Però és que al final passen les setmanes, passen els arguments i els protagonistes, i la cosa sembla que no canvia, i el que t'anava a dir, que al final ja no és comparar entre altres esports, etc., és que jo crec que té més sentit deixar entrar i que entri gent de manera pautada, seguint un protocol a un estadi, que no veure imatges com la de la celebració l'altre dia de l'Espanyol, de no sé si eren 3.000 persones, però vaja, totes allà aglomerades en un mateix espai, a la porta de tribuna de l'estadi de l'RCD Stadium, que dic jo que tindrà més sentit que hi hagi més espai entre ells.
Sí, i això que deies de Cartagonova ho vam viure en primera persona a l'Anxo Carro, eh? Jugava al filial del Lugo hores més tard que el Sabadell i els seients estaven amb aquelles típiques enganxines, aquells adhesius, no? D'aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no, per anar separant per públic. Però bé, en tot cas, hem de recordar que la d'aquest diumenge hauria de ser, hauria estat, ja no sé quin temps verbal posar-li, la primera en públic a l'estadi de la Nova Creu Alta. Ara mateix això és un interrogant gegant. I recordem que ahir, en aquest mateix Hotel Suís, fa 24 hores, parlàvem d'una última hora amb unes declaracions de Javier Tebas, en les quals comentava que hi havia hagut aquesta última reunió amb el ministre de Cultura i Esport i que avui coneixeríem notícies des del govern espanyol a l'hora de referir-se, sembla, cada manera definitiva, a si aquesta temporada hi haurà públic o no als estadis del futbol professional. Hem de fer aquest matís perquè és realment important. T'he de dir, Adri, que ara mateix, a gairebé 2:45 de la tarda, no hi ha cap notícia al respecte. O sigui, se la deuen estar pensant encara si sí o si no. I en tot cas, el que sí que sentirem és Javier Tebas. En primer lloc, parlant d'aquestes incoherències que dius entre el propi esport, és a dir, sense entrar en comparacions amb handbols, amb cultura, amb música, amb res, parlant només de futbol, com és que les mateixes comunitats autònomes, en algunes, no totes, però la gran majoria, tenen futbol de segona B cap avall en públic? Catalunya és una d'elles, és a dir, el futbol de segona B ja ha tingut públic aquesta temporada, i en canvi aquestes mateixes comunitats no poden deixar entrar públic al futbol professional. Doncs per Javier Tebas, que sempre tira a donar, mai dona allò que diuen en castellà apuntada sin hilo, hi ha una idea molt clara: o s'equivoca el govern central o s'equivoquen els governs autonòmics, però algú s'està equivocant.
Qui s'equivoca aquí? Les comunitats autònomes, que són més de 13, que permeten públic en els seus estadis o en les seves activitats, o se equivoca el Ministerio de Sanidad. Alguien se equivocará, uno de los dos. Uno de los dos. Porque no puede ser que me puedan decir que dos, que Sanidad no la autoriza por un tema sanitario, y los mismos eventos en segunda B que hubo 7.000 en el Nuevo Vivero, las comunidades autónomas, y en este pongo un ejemplo del mismo grupo político del que gobierna, sí que lo dejan. Entonces, ¿quién se equivoca? ¿El consejero de Sanidad de Extremadura o se equivoca el del gobierno central?
Fa clara referència al govern de Fernández Vara d'Extremadura, que és del Partit Socialista, i evidentment el govern central, amb aquesta coalició entre el Partit Socialista i Podem, que evidentment són del mateix color polític, anem a dir-ho així. No ha volgut entrar ja en més històries, que cada cop que parla de política Javier Tebas, un es posa a tremolar, perquè ja no saps per on pot sortir la història. Per cert, que ahir va parlar, va fer un símil que el vam comentar, no? Deia, aquests equips que han pujat, Castellón, Cartagena...
És boníssim el tall, perquè...
Acabaran sense poder disfrutar...
I si baixen, imagina't les aficions de Cartagena i Castellón que no hauran vist el seu equip. I el moderador dels esmorzars d'Europa Press li diu, o el Logroñés...
Sí, sí.
I diu, sí, sí, claro, yo decía los que estaban aquí tal, i tots dos obvien que el Sabadell està aquí.
El Sabadell
potser
no compta.
És una bona notícia, correcte. Potser és que l'any vinent hem de continuar estant al futbol professional, no sé.
En tot cas, aquesta part de l'anècdota. L'altra part de la història és també molt clara, no? Se li pregunta durant aquesta xerrada, aquesta conversa, se li diu, home, com pot ser que hi ha governs autonòmics, posem l'exemple que sempre posem, del País Basc, on ja han dit que no hi haurà presència de públic al futbol, en aquest cas, aquesta temporada 2020-2021, i en canvi, doncs, Andalusia sí, no? Vostès estan preparats perquè el Càdiz pugui entrar gent al Carranza i la Real no pugui entrar gent al Real Arena o a l'Atlètic Club de Bilbao a Sant Mamés? La resposta de Javier Tebas al voltant de què en pensen els clubs de la Lliga no deixa cap lloc a dubte.
¿Usted es partidario de que haya público en Cádiz y no lo haya en San Sebastián?
Sí, es que primero lo hemos aprobado en la Comisión Delegada por unanimidad, por dos veces ya, Y luego vamos a otro caso, imaginemos que vaya un rebrote en la ciudad de Valencia del COVID. Que puede haberlo. Digo, pues no hay público en Mestalla ese fin de semana. Hay que suspender toda la liga. No entra la gente a los estadios en ningún lado porque no, cuidado, la integridad de la competición. Es que a veces nos entran unos ataques de integritis.
Integritis,
sí.
Javier Tebas,
el
geni,
personatge,
geni figura,
el
sí,
personatge
sí.
Com diria aquell, l'has d'estimar, i ho parlo amb tota la ironia del món, però l'has d'acabar estimant com és. No pots entrar molt al fons, perquè si no acabaria, pararies boig amb tots els seus dubtes i tots els seus canvis d'opinió.
Esperant estem, en sí, teoria, sí. Com deies, no hi ha cap última hora. Com a molt a tot estirar aquestes paraules del president del CCD i secretari d'Estat per l'Esport, José Manuel Franco, que simplemente confirmaba que es cuestión de horas.
Lo conoceremos hoy o mañana, pero es verdad que en las próximas 24-48 horas sí, lo conoceremos. Sería necesario, vamos a ver, yo creo que coincidimos todos en la necesidad, lo he dicho hoy en mi discurso, en la necesidad de que poco a poco la sociedad española vaya recuperando la normalidad y el optimismo. El mundo del deporte creo que va a jugar un papel esencial para esa recuperación, insisto, del optimismo, de la normalidad. Lo que ocurre es que hay que hacerlo de manera ordenada y hay que hacerlo suscitando los máximos consensos posibles.
Bé, jo per afegir un apunt més, l'altre dia, enmig d'un debat d'aquests de públic o no, una de les ministres del govern espanyol deia, clar, el problema no són els estadis, no són les graderies, sinó els accessos a aquests estadis. I clar, aquí tornem una mica a la incoherència.
I què passa? Aquest?
Els accessos de segona B, jo diria que estan un xic menys preparats, i ja no parlo d'aquí cap avall, camps de tercera divisió, que segur que no estan ni la meitat de preparats que tots els protocols que han de seguir d'accessos, de condicions, als camps de futbol professional. Per tant, cada cop que es dona un argument per intentar donar una explicació coherent,
és més incoherent que l'anterior,
s'empitjora l'escenari.
Sobretot perquè si el problema és l'accés, doncs igualment, encara que no entrin a tots els estadis de futbol d'Espanya, hem vist concentracions en la prèvia de rebre l'equip, etc. O sigui que s'està plegant igualment la gent. El gra, que ens espera David Bermudo, remata'm una mica l'horari del partit de la setmana.
Doncs sí, demà entrenament, és a dir, una sessió més pels homes d'Antonio Hidalgo, i pensant ja en el cap de setmana, el que estem dient per passiva i per activa, diumenge, 2:00 PM, aquest Sabadell-Tenerife, jornada 39, nova Creu Alta, des de mitja hora abans, és a dir, des de 2:15, tota la banda del Sabadell en joc.
Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Portes giratòries.
L'actual migcampista del Sabadell, Iker Undabarrena, procedeix del Tenerife. Els dos entrenadors arlequinats, Antonio Hidalgo i Juvenal Ejogo, també van jugar a l'equip tinerfeny. Han estat a les dues cases José Luis Oltra, Roberto Gutiérrez, Ulises Dávila, David Medina, Juan Carlos Mandiá, Gaizka Saizar, Antonio Longás, Moisés Álvarez, Sirvent, Bernat Ordoqui o Quique Medina. De tots ells, però, avui ens quedem, com deia abans, amb un dels herois d'Ipurua, amb David Bermudo.
La carrera professional de David Bermudo compta amb un total de 350 partits clavats. Sorgit de Can Barça, el lateral esquerrà va estar un parell de temporades al filial blaugrana, arribant a debutar amb el primer equip a les ordres de Serra Ferrer en un 0-0 al Camp Nou contra la Gimnàstica Torrelavega a vuitens de la Copa del Rei, el gener del 2001. Del 2001 al 2005, el colomenc va militar al proper rival del Sabadell, el Tenerife. Va arribar sent els tinerfenys equip de primera, va descendir aquella temporada i s'hi estaria tres campanyes més, amb un parèntesi de mig any a l'Algeciras, aleshores també a segona divisió. En total, 31 partits amb la samarreta dels Canaris, amb els quals es va estrenar a l'elit. Les dues següents temporades, el defensa català les passaria a Almeria, ascendint a primera divisió l'estiu del 2007. Just aquell any va signar pel Pontevedra, a segona B, un parell d'anys abans d'arribar al centre d'esports el 2009. A la nova Creu Alta va viure de tot en els 79 partits que va disputar. Una temporada regular, amb canvi d'entrenador inclòs, de Ramon Moya a David Pirri. Una temporada platòrica amb Lluís Carreras i l'ascens a Ipurua. I la permanència a segona divisió del 2012. Els últims 3 anys de la carrera de Bermudo van ser ocupant el lateral esquerre del Badalona a segona B, per completar aquests 350 partits que dèiem en començar.
Hola, David Bermudo, què tal, com estàs?
Hola, buenas tardes.
Diumenge tenim un Tenerife-Sabadell. No sé si dir que són dos dels equips on vas estar més temps, segurament, de la teva carrera.
Sí, sin ninguna duda, porque en Tenerife estuve 3 años y medio y en Sabadell otros 3.
A més, en el primer cas, l'equip amb el qual es podia debutar a primera divisió, per tant, m'imagino que bons records, tot i que potser et va faltar regularitat, però bons records de Tenerife, no?
Sí, sí, sin ninguna duda. Me dieron la oportunidad, yo venía del Barça en segunda B, me dieron la oportunidad de poder cumplir un sueño como era jugar en primera división y bueno, lo pude hacer, ¿no? Bueno, al final lo que tú dices, ¿no? Falta de regularidad o quizá pues, no estuve yo también al nivel que esperaban, pero bueno, muy contento por mi paso por Tenerife.
La llàstima, suposo, és que vas arribar a primera divisió, no vas poder mantenir-te allà a l'elit perquè l'equip va baixar a la primera de canvi, ¿no?
Sí, en esa temporada que debuté descendimos a segunda división y bueno, luego ya he estado rondando durante varias temporadas entre segunda división y segunda división B.
Sempre diem, avui ho parlàvem, David, el tema dels equips canaris quan van fora de casa, que sembla que baixin una mica el pistó. Això ja passava fa uns anys quan estaves allà? Li trobes una raó o no té explicació per què els equips canaris funcionen molt millor a casa que fora?
Tienes toda razón, la verdad que ya nos sucedía cuando nosotros estábamos allí. En casa éramos un equipo totalmente diferente y luego fuera de casa bajábamos bastante el nivel. Nunca encontramos la razón ni el motivo por qué ocurría eso, pero ya pasaba.
Temps més tard vas aterrar aquí, a Sabadell. No sé si aquí m'incloc també jo i gairebé tots els que estem per aquí. No ens podíem imaginar en el moment que tu vas arribar aquí que viuríem el que vam viure, amb aquell ascens tan inesperat, eh?
La verdad que sí, que fue un año desde un principio magnífico, magnífico. Y completarlo con un ascenso a segunda división después de tantos años que el Sabadell no estaba, pues fue culminarlo con medalla de honor, ¿no?
D'aquí a un parell de setmanes mal comptades es compleix ja una dècada d'aquell ascens a Ipurua. És increïble com passa el temps, eh?
Sí, tú lo dices. Para bien o para mal, pero el tiempo pasa y, ostras, han pasado ya 10 años y lo tengo en mi retina como si hubiese sido hace nada.
Amb què et quedes de tot el que vas passar aquí a Sabadell? Perquè van ser 3 anys, com escoltàvem ara, una mica de tot, un any de sense pena ni glòria, mitja taula, un any de pujar i l'altre de mantenir-se a la categoria. De tot això, tu amb què et quedes? Quin és el record que guardes de Sabadell?
Mis recuerdos son todos positivos, incluso hasta la primera temporada, como tú dices, que quedamos en mitad de tabla, bueno, el siguiente año con Lluís Carrera, pues mira, oye, yo creo que nadie se esperaba que íbamos a hacer la temporada que hicimos y muchísimo menos de ascender. Quedarme, me quedo sin ninguna duda con el ascenso y la siguiente temporada que fuimos capaces de mantener la categoría en segunda división con lo difícil que era, ¿no?
Per cert, ara mateix, ¿qué és de la teva vida? Perquè diria que no tens cap vinculació, ¿no?, amb el futbol.
No. La verdad que con el tema del fútbol, desde que lo dejé en Badalona, empecé a trabajar y trabajo en un concesionario de BMW y llevo ya casi 4 años trabajando. Vinculación con el fútbol, la temporada pasada sí que estuve como scouting en el Ibiza y bueno, este año por motivos personales tuve que dejarlo, ¿no?
I el coquet aquest pica de tant en quant a dir, jo què sé, m'agradaria animar-me a les banquetes o scouting o director esportiu o no, o ja vius bé sense la voràgine del que significa cada setmana el món del futbol?
No, por supuesto que se echa de menos, ¿no? Yo creo que al que le gusta el fútbol y ha estado vinculado durante muchos años, le encantaría seguir ligado ligado a ello. Bueno, ya te digo que tuve la temporada pasada en el Ibiza, por motivos personales lo tuve que dejar y, bueno, esperando que si sale alguna cosa interesante, pues no me lo pensé ya sin ninguna duda, ¿no?
De normal, quan es podia anar a l'estadi, ara que parlàvem tant del tema de Javier Tebas i de si deixaran o no les últimes jornades del futbol professional que entri públic, et vèiem de tant en quant a la Nova Creu Alta, per tant segur que el segueixes des de la distància. Ara, com veus l'actual Sabadell? En salvarem o què?
Sí, el año pasado la verdad que vi muchísimos partidos del Sabadell en casa, sobre todo en casa. Este año, bueno, como tú dices, por el tema del COVID y no poder entrar a la afición al campo, pues no he podido verlo, ¿no? Yo tengo total confianza. Creo que fue la semana pasada que hablé con Antonio Hidalgo y le dije que, oye, que si seguían en el nivel que estaban, después de haber ganado a Mallorca y Rayo Vallecano, que, oye, que lo tenían en su mano. Estaban a un punto y le dije que confiaba plenamente tanto en su cuerpo técnico, en él y en el equipo, en que esto lo iban a sacar, ¿no?
Doncs tant de bo que sí. Acabo preguntant-te pel partit com a tal. Com és evident que segueixes l'actualitat del Sabadell i segur que de reull també vas mirant el Tenerife. Què esperes d'aquest Sabadell-Tenerife de diumenge? Com esperes que sigui el partit?
Hombre, yo creo que el Tenerife lo tiene casi la temporada hecha, ¿no? Yo creo que el Sabadell, pues, salga por el partido como no le queda otra, porque, bueno, si quiere salir de esa zona de descenso, tiene que salir a ganar todos los partidos como lo está haciendo hasta ahora. Yo creo que el equipo va a ganar, porque, bueno, yo creo que se nota cuando un equipo se está jugando realmente algo y en este caso el Sabadell se está jugando mucho más que Tenerife, ¿no?
Doncs David Bermudo, ex del Tenerife, ex del Sabadell, per sempre com un dels herois d'Ipurua, d'aquell ascens de l'any 2011, que es compleix aquesta predicció que deies que li vas traslladar a l'Antonio, aquesta de el Sabadell seguint així se salva segur i que l'any vinent, a veure si d'una vegada per totes podem tornar-nos a trobar a la Nova Creu Alta amb futbol professional pel mig. Una abraçada enorme, cuida't molt.
Un abrazo muy fuerte para vosotros.
Hotel Suís.
Dos quarts i mig de 3 de la tarda, deixem ara aquest Sabadell-Tenerife. Diumenge a les 2 anem al futbol formatiu perquè el Mercantil necessitarà una carambola a l'última jornada de la Lliga Nacional Juvenil per poder mantenir-se a la categoria. Els blaugrana van desaprofitar l'ocasió de dependre de si mateixos en caure 2-1 a la Floresta. Tot s'havia posat de cara amb la derrota dels Sants i en cas de victòria els de Dani López haurien sortit fins i tot del descens, com explica el capità graciec Àlex Pertusa.
Sabíem que inclús l'empat ens podia ser bo perquè al final hi ha molts equips que estan allà dintre i sí, va acabar el partit dels Sants, de nosaltres els jugadors no ens van dir res, però sí que a la mitja part ja sí que es va filtrar que havia perdut Sants i bé, era una motivació, una motivació extra, però no la vam aprofitar.
No la va aprofitar, entre altres coses, el Mercantil perquè va gaudir d'un gran nombre d'ocasions, però entre el poc encert i l'expulsió de Raúl Lao a l'inici de la segona meitat, justa, segons el mateix Pertusa, va ser impossible pescar un bon resultat. Pel capità, el futbol no va ser just amb ells.
Jo crec que vam mereixer més, perquè la primera part, no exagero, però tenim 10 ocasions molt clares i ells ens fan una falta que l'àrbitre la pot pitar o no i ens marquen en el primer tir que fan ells. Després empatem molt ràpid en una jugada on hi ha un rebot i tal, i després seguim tenint moltes ocasions i no entra.
A l'última jornada, que tindrà lloc no aquesta setmana, sinó d'aquí a dos caps de setmana, el Mercantil haurà de derrotar el Nàstic B, ja descendit a preferent, si vol tenir opcions de salvar-se. Però, a més d'això, el Sants, la Floresta i el Prat, els tres, hauran d'ensopegar per permetre als graciencs continuar a la Lliga Nacional Juvenil. Per tant, com a titular, el Mercantil no depèn d'ell mateix per salvar-se en aquesta última jornada.
Hotel Suís.
I I el Sabadell femení va llepar-se les ferides en la seva visita al camp del CUE destacat de la preferent, el Verdú Vall del Corb. Per 0-7 es va imposar l'equip de Raül Raposo, trencant així una ratxa de 6 jornades sense guanyar i d'un punt de 18 possibles. Les arlequinades s'apropen a la zona mitjana després d'aquesta golejada d'escàndol en un partit estrany en el qual Desiré Zambrano va fer un hat-trick i Anna Bové un doblet. En només mitja hora, del 10 al 40 de la primera meitat, les sabadellenques van fer els 7 gols del partit, resolent així l'enfrontament per la via ràpida, com explica Desiré Zambrano.
Era un partit còmode de jugar, però el terreny de joc no era el millor i, per tant, tampoc afavoria a fer el nostre joc. Vam sortir molt intenses i sí, vam ficar... Ens va ajudar molt també ficar el gol tant d'hora, perquè si no jo crec que se'ns podia haver complicat el partit, la veritat.
Un partit, per cert, que jugava en l'únic terreny de joc de gespa natural de tota la categoria. Ara arriba el tram decisiu de la temporada, no només perquè és el tram final, sinó perquè venen consecutivament diferents rivals directes, començant diumenge pel Júpiter, l'equip que tenen just per sota la taula amb 4 punts de marge. Per Zambrano, la golejada a Verdú serveix per esperonar anímicament les arlequinades a les portes d'aquest compromís.
Aquest partit era clau per agafar confiança ja de cara a la setmana vinent i altra, que juguem amb rivals directes, tant el Júpiter com l'Enfaf estan allà per la lluita també. I bueno, és això, et dona molta confiança per aquests partits que venen ara.
A les 5 de la tarda serà el següent compromís, diumenge a Olímpia, aquest Sabadell femení, Júpiter.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Pilota li cau a Néstor amb l'esquerra. Gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol.
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vituri, 39a jornada de la Lliga Smartbank, aquest diumenge a partir de 2:15 del migdia i en directe des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Club Deportivo Tenerife.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Tens ganes de que la banca canviï? Vine a la plaça d'11 i uneix-te a la primera comunitat fintech de Catalunya. Aprèn, comparteix i organitza't. Registra-t'hi entrant a comunitat.11.cat. Tot comença a la plaça 11.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tres quarts, no arriba per molt poc, de 3 de la tarda. Anem al bloc poliesportiu amb un nom propi d'entrada, el Dona Carbonell, que s'estrena avui a l'Europeu de Budapest de natació artística, 2 anys després de la seva última competició, després d'haver estat mare. La representant del Club Natació Sabadell torna a les piscines, de moment només per equips, i serà d'aquí a una estona, d'aquí a hora i quart, a partir de les 4 i en directe per Teledeporte. La rutina tècnica per equips es disputa aquesta tarda al Duna Arena, a Budapest, en el cas d'Espanya amb una fusió de flamenc i japonès, amb música de Juan Manuel Cañizares i de Salvador Niebla. La nedadora barcelonina és l'única representant del Club Natació Sabadell en aquesta prova per equips. La selecció, recordem, no juga avui el bitllet pels Jocs de Tòquio, sinó que serà un banc de proves pensant en el preolímpic d'aquí a un mes a Barcelona. L'altra nedadora artística del Natació Sabadell, Emma García, la sabadellenca, no tancarà la seva participació al Campionat d'Europa fins divendres, demà passat, quan competirà la rutina lliure del duet mixt amb Pau Ribas després de la plata aconseguida dilluns a la tècnica.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
I el bàsquet, Pia, s'ha classificat per la fase final de la Copa Federació de Bàsquet. Necessitava un doble marcador i es va donar la victòria Escolàpia 59-50 contra el Castellà en aquesta última jornada de la fase regular, unida al triomf 75-65 del Centre Catòlic L'Hospitalet davant el Vila Torrada. L'equip riberenc passa el tall com a primer i la Pia de segona, amb la qual cosa es veurà les cares ara amb el Sant Adrià, el líder de l'altre grup. Jaume Prat, l'entrenador del bàsquet Pia, confessa que és difícil poder competir sense regularitat, sense continuïtat.
És molt difícil competir en aquestes condicions perquè no tens una dinàmica doncs continuada. Llavors els jugadors hi ha moments doncs, bueno, no saps com estarà mai l'equip a nivell de percentatges. Segurament està malament a tir de llarga distància, però bé, han entrat els dos tiros que de moments importants, un de Damià, i això ens ha permès doncs no anar a un final ajustat com va passar allà. Jo crec que la clau del partit és que han sigut constants tot el partit a nivell de treball.
La fase final, després d'aquest duel ballesà, arrencarà la setmana vinent, d'aquí 10 dies, en el cas del bàsquet Pia, al carrer Garcilaso, davant del Sant Adrià, i una setmana més tard serà la pista dels adrianencs, mentre l'altra eliminatòria enfrontarà el Centre Catòlic amb els Escolapis Sarrià. Prat considera positiu tenir més setmanes de competició, allargar el calendari, malgrat no saber gaire dels rivals de l'altre grup.
Tens moltes poques referències dels equips que... amb els que jugues, és complicat, però bé, tot el que sigui amb aquests any i mig allargar la competició, doncs és or per nosaltres.
El Natació Sabadell, de la seva banda, ha vist frenades les seves aspiracions d'arribar lluny al Campionat d'Espanya de Primera Divisió. La derrota 76-100 contra el Cerdanyola suposa un escull gairebé insalvable, ja que els cerdanyolencs guanyen la baraja particular i ara el club ja no depèn d'ell mateix, tot després d'un mal partit, com reconeix el jugador del conjunt nedador, Arnau Sanauja.
Era un dia important i, a més, les sensacions tampoc no han sigut bones, no hem tingut bon percentatge de tir tampoc. Ha sigut un mal dia. Nosaltres hem entrenat com totes les setmanes, però és això, arriba el partit important i no hem estat encertats.
Queden dues jornades i el calendari, la veritat, és que no és gens favorable ni pel club ni tampoc pel que li queda al seu rival directe, el Cerdanyola. Ha de punxar sí o sí i juga contra dos rivals de la part baixa, la S i el Mollet B, i al Natació Sabadell, a més, encara li resta enfrontar-se al líder, el Ripollet, que no ha cedit ni una sola derrota. I per acabar-ho d'adobar, ser segon no garanteix la plaça, ja que només aniran els tres millors segons dels cinc grups. Sanauja no llença la tovallola malgrat tot.
Nosaltres la il·lusió no la perdrem perquè el partit d'avui sabíem que era important, però sabem que queden més partits encara per jugar i que hem de seguir jugant al nostre joc. Ja estem perdut d'avui el partit, però el següent partit anirà millor.
Per últim, Jonathan Ramírez, l'entrenador del conjunt nedador, també ha estat autocrític, reconeixent que no va saber inculcar als seus jugadors com afrontar aquest partit i, a més, van arribar sense opcions al tram final, el que espera corregir de cara a aquesta setmana.
Hasta el día de hoy habíamos competido todos los partidos. Hoy realmente, pues a falta de 6-7 minutos ya se nos ha ido el partido, no hemos podido competirlo. Es un poquito lo que con el mal sabor de boca que nos quedamos, ¿sabes? Es decir, el no poder competir. Entonces, de cara a la semana que viene, semana nueva de entrenos y volver a empezar con una dinámica positiva.
La penúltima jornada d'aquesta lliga portarà el Natació Sabadell de bàsquet a la pista del Sant Feliuenc dissabte a 6:15 de la tarda. I un altre club Natació Sabadell, el de tenis taula, ha tancat la temporada regular amb una victòria i dues derrotes en les concentracions d'aquest últim cap de setmana. Uns guarismes que el condemnen a jugar el play-out de permanència a la divisió d'honor masculina. Ens resumeix aquest últim cap de setmana en format bombolla de la fase regular el nostre estudiant en pràctiques, Pau Pasqual.
La situació es preveia complicada. Havia de guanyar el club el primer classificat en el primer partit per tenir opcions als altres dos. A més, havien de guanyar l'últim i definitiu sense el seu palista estrella Ferran Brugada. Va començar bé la concentració, però l'alegria va durar poc. L'Ivan Ruiz va guanyar el primer partit al duel contra l'Olot, però la reacció dels de la Garrotxa va ser ràpida i van guanyar en els tres següents, deixant un marcador 2-3 molt difícil de remuntar. El resultat final va ser de 2-4, però el Natació Sabadell va fregar l'empat. Ferran Brugada va tenir 6 pilotes de partit per empatar, però no va poder endur-se el gat a l'aigua.
El primer partit que va poder guanyar l'Ivan potser era el més assequible per poder puntuar. L'Ivan va fer un bon partit i va aconseguir consolidar la victòria. I la resta de 3 partits que vam perdre després, la veritat és que era difícil que els poguessin guanyar sobre el paper i així es va plasmar en el terreny de joc.
El segon partit es van imposar per la via ràpida al Cué, al Girbau Vic, en un partit sense transcendència. I ja el diumenge van patir la segona derrota per un contundent 1-5 contra el Calella, el rival que ha acabat just per sobre a la taula. El club haurà de jugar un play-out de permanència contra el darrer classificat del grup 3. Brugada critica l'organització que ha obligat el club a jugar la meitat de partits sense els palistes titulars.
Ha sigut una lliga típica, una organització una mica in extremis. S'ha fet la lliga com s'ha fet perquè s'havia de fer. La veritat és que no és una lliga normal, ni és una lliga que compleixi l'objectiu que és la competició regular, que per definició que és la lliga. És a dir, s'han jugat la lliga, doncs, en el nostre cas, en 4 caps de setmana concentrada. Vam tenir la mala sort de la primera concentració, que a més eren 3 partits, doncs va passar el que va passar i no vam poder competir amb l'equip titular.
Ara es creuaran contra el susmàtic Badalona, que no ha guanyat cap partit, n'ha empatat 2 i n'ha perdut 6 per un total de 2 punts. Igual que el Natació Sabadell ha patit problemes amb la participació del seu equip titular. El conjunt nedador ha finalitzat amb 2 punts més gràcies a les dues victòries que té el Caseller, el que li permet tenir el factor pista a favor. L'eliminatòria es disputarà diumenge 23 de maig a Can Llong.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Vuit minuts i les 3 de la tarda encara ens queda un bon bloc de futbol sala per davant, concretament començant per la tercera divisió d'aquest esport, on l'Amics del Pou Insercat s'ha complicat les opcions de disputar el play-off d'ascens. L'equip dels Merinals va perdre per un sorprenent 3-7 contra l'Olímpic Floresta al Pavelló Nord i ha cedit el lideratge al Santpedor, que sí va fer la feina, va guanyar en l'últim minut a Linyola. La de dissabte va ser una actuació per oblidar dels homes de Francis Barragán, o millor dit, una segona meitat per oblidar, perquè el descans encara dominaven per 2-1 en el marcador. Dani Salgado, jugador de l'Escorial, resumeix així el desgavell dels últims 20 minuts contra un equip que encara no havia guanyat en aquesta segona fase de la tercera de futsal.
Creo que la primera parte ha sido nuestra total. Podríamos haber ido con algún gol más. Sí que es verdad que la segunda parte no hemos sido nosotros mismos. Muchos errores. Nos meten los dos primeros goles nuestros son en propia puerta y luego nos meten dos o tres goles, creo que de la mano del saque del portero. Bueno, un partido, una segunda parte para olvidar y ya está, no queda otra. Tampoco somos invencibles, ni somos los mejores, ni ahora somos los peores. O sea que esto es deporte, la segunda parte han sido superiores y felicitarlos.
A 3 jornades pel final, l'Amics del Pou ha passat a ser ara segon, a 2 punts del Santpedor, precisament a qui visiten aquest cap de setmana. Per tant, partit de vital importància que pot decidir l'únic equip del grup que disputarà l'eliminatòria de sense segona B. Salgado segueix confiant en les possibilitats de l'equip.
Santpedor, un equipo con muchos jugadores de mucha calidad, pero bueno, nosotros creo que también si nosotros jugamos a lo que sabemos, creo que es muy difícil de ganarnos y la segunda parte no hemos sido nosotros y ya está, y hay que reconocerlo y no pasa nada.
Això serà dissabte, 3:45 de la tarda a Santpedor. Una mica més tard, el grup de Raon Estudi Barcelona disputarà el primer dels dos compromisos que tindrà aquest cap de setmana. El conjunt arraonista pot deixar encarrilada la permanència si dona continuïtat a la golejada de l'últim partit per 10-0 contra el CSR Castelldefels, un marcador que va sorprendre el tècnic Darío Martínez, tot i jugar contra un rival que encara no ha puntuat.
Parlàvem abans del partit que contra aquest rival ens havíem ficat difícil perquè hem jugat ja 3 cops i no esperàvem, no? Un partit tan plàcid, han vingut amb pocs canvis i també jo crec que a nivell de moral pel terra i ara que hem començat guanyant el resultat ha sigut molt ample.
Ara el grup de Raona és tercer i per tant estaria salvat, però encara té una jornada pendent i fins i tot podria situar-se com a líder aquest mateix cap de setmana. Dissabte a 6:15 recuperen precisament aquest partit de jornada a la Sentiu i diumenge a 12:00 reben al Pavelló Nord l'Alforja. Martínez treu així la calculadora.
La setmana que ve també juguem dissabte l'any passat contra la Sentiu, és un fin de 2 partits que si guanyem, si fem 4 o 6 punts, jo crec que no matemàticament, però si virtualment ja estaríem gairebé salvats.
I encara en futbol sala, deixant la tercera divisió i anant a la divisió d'honor catalana femenina, el cap de setmana pel futbol sala Sabadell femení, Clínica Dental Navarro, va ser realment rodó. Primer, per la victòria. Van fer la feina, van golejar 8-0 contra el penúltim classificat, l'Atlètic La Palma. Un triomf, el desè en 10 partits, que valora així el tècnic Xavi Muñoz.
Ha sigut un partit molt maco, la veritat. Jo he felicitat a l'entrenadora i a les jugadores perquè tenen una manera de jugar molt semblant a nosaltres, una manera de jugar oberta, amb ganes de jugar a futbol sala. I sí que el partit ha sigut molt, el resultat ha sigut molt avoltat, però la diferència entre els dos equips no ha sigut tan gran. Altres vegades juguem contra equips pitjors que ells, però juguen d'un sistema més tancat, més defensiu, ultradefensiu, per dir-ho manera. La diferència de la victòria és un gol o dos, però realment hi ha molta diferència entre nosaltres i els rivals. Però avui ha sigut un partit igualat, el que passa que nosaltres sí que tenim un pèl més de superioritat.
Parlàvem d'un cap de setmana rodó, d'una banda per aquest 8-0, però també per la derrota del principal perseguidor de les Arlequinades, un Les Glòries que va caure a la pista del Morell per 3-1. A més, les barcelonines descansen aquest cap de setmana. Això vol dir que si el futbol sala Sabadell femení guanya, aquest cap de setmana tindrà 6 punts de marge al capdavant de la Lliga i només en quedaran 9 per disputar-se. Muñoz, però, alerta que el pròxim desplaçament contra l'Estel Vallseca és dels més complicats, tot i visitar un equip de la zona mitjana.
Proper partit molt difícil, dels més complicats de la Lliga. Per què? Perquè juguem contra Estel Vallseca, una pista que no és el Pavelló Nord, que no és Can Balsac, pista de goma molt petita, Estel Vallseca un equip molt competitiu, que a més històricament allà perdem punts, empatem i perdem, una pista molt difícil, i els hi vaig dir, al igual que 7-10, el desplaçament de 7-10 va ser un dels més difícils de la categoria, més que jugar contra Glòries a casa, el de la setmana que ve, el desplaçament a Estel Vallseca és el segon partit o el primer partit més important de la temporada.
Alertant, per tant, Xavi Muñoz a les seves jugadores, després d'aquesta plena, 10 victòries en 10 partits, és a dir, 30 punts de 30 possibles en el que portem de temporada. Aquest Estel Vallseca, futbol sala Sabadell femení, Clínica Dental Navarro, està previst, déu-n'hi-do l'horari, diumenge, 8 del vespre. Tenim un minutet per repassar el menú del dia de demà aquí a l'Hotel Suís amb el Pau Vituri al capdavant del programa. Passarem per Budapest per parlar de l'Europeu de Natació Artística que s'hi està duent a terme, entre altres coses, amb la prèvia de la segona i última prova d'Emma García en aquest Campionat d'Europa i tot el que succeeixi d'aquí a uns minuts a la rutina per equips amb l'Ona Carbonell. També passarem per Tenerife per conèixer l'última hora del rival de diumenge del Sabadell, a més amb una de les veus autoritzades de la premsa canària i tinerfenya en concret, com és el Manoj Dasguani. Xerrarem amb Miquel Olmo, l'entrenador de l'última victòria en la nova Creu Alta del Centre d'Esports contra els tinerfenys. Segur que la recordeu, i malauradament amb molta més parròquia arlequinada, molt més públic del que hi haurà diumenge a l'estadi Creu Altenc. La prèvia de la jornada a la segona B de futbol sala, ara que parlàvem d'aquest esport, i també d'una competició on ja tenim els deures fets, on ja tenim els dos equips sabadellencs amb el bitllet matemàtic per ser-hi la pròxima temporada, amb la permanència a la butxaca. Parlo de la Primera Nacional d'handbol. Repassats els continguts de demà, tanquem la paradeta per avui, desitjant-vos que tingueu un molt bon dimecres. Avui, que ha sortit un dia una mica més arreglat que no pas el d'ahir, us envia una abraçada al Roger Benet. El control de sous ha parlat l'Adrià Arroyo en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Per continuar informats de tot el que succeeix a la ciutat, ja ho sabeu, radiosabadell.fm i si no, @radiosabadell a les nostres xarxes socials. Ens podeu trobar a Instagram, a Twitter, a Facebook, etc etc. Que vagi bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.